Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Quin grau de relació teniu amb els vostres veïns? Amb prou feines us dieu bon dia? Intercanvieu la típica reflexió sobre el temps, normalment amb to de lament de «Ost, quin fred que fa!» o «Buf, quina calor!» o va més enllà. Els demanaríeu un favor? Les relacions amb els nostres veïns són també un signe dels nostres temps.
Les dificultats d'accés a l'habitatge fan que les persones no resideixin tant temps en els mateixos habitatges, hagin d'anar marxant, dificulta aquest establiment de vincles més sòlids.
Vincles, per tant, més dèbils, que comporten relacions cada vegada més supèrflues. I això passa menys als pobles, però més a les ciutats, i com més grans, pitjor, per l'efecte del turisme, entre altres factors. A l'àrea metropolitana, diu una enquesta, 2 de cada 3 només se saluden entre veïns. Una conversa de res, poca cosa, ben breu, menys de la meitat. Només un minso 16% es fan algun favor i un paupèrrim 4% es fan visites. Quin greu haver perdut aquesta baula dins el nostre ecosistema relacional. Tan útil, tant per resoldre un àpat com per supervisar el nostre estat de salut.
Catalunya al dia.
Parlarem de les relacions entre veïns i sabrem què diu aquesta enquesta feta a l'àrea metropolitana. I, a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Des de Girona ens explicarà la situació de l'antiga fàbrica Simon de components elèctrics. Aquí malviuen unes 25 persones. L'Ajuntament els ha fet aquest ultimàtum. O en marxen voluntàriament, o, si no, d'aquí 8 dies els desallotjaran.
En aquesta nau s'hi ha de construir un institut de secundària. Per això l'alcalde de Girona demana que la Generalitat també s'hi impliqui.
Que el Departament de Drets Socials faci un pas endavant, perquè no podem assumir només com a ajuntament aquest tipus de situacions. El dia que recuperem d'ofici aquest immoble, la Generalitat també tingui l'inversió a punt.
El Sindicat d'Habitatge defensa que tan necessari és el nou institut com oferir un sostre a aquestes persones.
I comparant aquest cas amb el B9 de Badalona, segur que el recordareu. I bones notícies per Valls. Després del tancament de la fàbrica a Paperera, una multinacional brasilera dedicada als embalatges obrirà a la capital de l'Alt Camp la seva primera planta a Europa.
I ara l'Ajuntament està maniobrant per col·locar-hi els que han perdut la feina a International Paper.
Les primeres 15 persones ja les tenen, però ja per la segona fase doncs ja estem treballant amb Vallgenera per fer doncs la selecció personal i concretament doncs amb la gent d'International Paper.
I des del Pirineu ens explicaran alguns dels inconvenients que té el degel per la pesca en aquest cas.
Els rius baixen forts i dificulta el poder-te posar en alguns trams de riu.
Per això ja veuen a venir que serà una temporada molt difícil, també a alta muntanya.
Pel que fa al trànsit, ha estat un matí molt complicat, especialment a la P7. Ha estat pel xoc entre un camió i una furgoneta al Baix Penedès. Oi, equip viari, Txell Garriga?
Bon dia, Estel. Sí, l'accident ha tingut lloc poc abans de les 8 del matí. De fet, continua complicat perquè el camió ha bolcat, ha quedat atravessat, ocupant tota la via i tot just ara s'estaria retirant, però la via, la P7, continua a hores d'ara tallada, direcció Barcelona, entre el Vendrell i Santa Oliva, on ha quedat aquesta topada que ha deixat 3 ferits lleus, i s'estan fent desviaments encara senyalitzats cap a la Nacional 340 i cap a la C32, aquesta alternativa, però és de pagament. I el que sí que comença ara a millorar és la retenció fins al punt on s'estan fent aquests desviaments. Ara són uns 3 quilòmetres de cua.
I pel que fa al temps, a veure, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Que haurem de rescatar l'abric per Sant Jordi?
Bé, l'abric, no.
Va,
el que passa,
la jaqueta sí.
La jaqueta sí, però també no tot arreu. Saps què passa? Que venim de temperatures molt altes
realment
aquests dies. Les que tenim avui o les que tindrem encara demà. Aleshores, com que estem amb una franja, amb una forquilla molt confortable, de 22 a 27 graus, fins i tot a ponent de 30, que és exagerat, doncs clar, la temperatura baixarà uns 5 graus. Aleshores, a ponent quedaran molt bé, 24 a 25, el Pirineu dels 25 baixaran els 20, això és una mica més justet, i a la costa dels 22, 23 que tenim baixarem els 16, 17. Aleshores, farà sol per Sant Jordi, només s'esperen alguns ruixats de tarda al Pirineu, i el sol equival ara mateix la seva força, la seva radiació el 17 d'agost. Per tant, si ens posem per Sant Jordi al sol, tindrem sensació de cremor, de calor. Sí. Però si ens posem a l'ombra al costat de la costa amb 16 o 17 graus, clar, imagina't en una paradeta...
Necessitarem la jaqueta.
Clar, 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 clar. Per tant, tot és relatiu i per aquí van els trets.
Bé, en tot cas, també està bé que no faci aquella calorassa, no? Que ja tindrem molts mesos per endavant per patir-la.
Sí, clar, si ara gastem tots els cartutxos, jo crec que el juliol maleirem i molt el termòmetre.
I tant, sí, i tant. Sí. Molt bé, doncs, Francesc, anem parlant aquests dies i ens afines la previsió.
Clar que sí.
Adéu-siau. Fins ara. A veure, pel que fa als esports, que també arribaran sempre puntualment quan facin 6 minuts per les dues, que explicarem avui, Montserraia?
Doncs sentirem Hansi Flick, que aquesta hora comença a parlar en la prèvia del partit de Lliga que el Barça juga demà al Camp Nou. Bernal continua entrant en el marge. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha de guanyar avui l'Estrella Roja al Palau, el primer partit del play-in, que comença a 3:15 amb transmissió a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio. El Girona rep el Betis en un partit de Lliga que pot suposar la salvació virtual de l'equip de Mitchell si guanya, partit a 2:15 amb transmissió al Tot Gira a Catalunya Ràdio. El pilot de Segur de Calafell, Àlex Toledo, ha debutat amb una 8ª posició a la primera cursa al circuit de Le Mans del Mundial de Resistència de Motociclisme. La següent prova serà més de juny a Bèlgica. I en bàsquet, el Pujol Mollerussa ha tancat la fase regular de la tercera FEB com a primer classificat i ara jugarà les fases d'ascens. Els del Pla d'Urgell, debutants a la categoria, jugaran el primer play-off contra el Prat.
Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
La Generalitat intenta sortir del pas per agilitzar el procés de regularització d'immigrants mentre continuen les aglomeracions a les oficines municipals per aconseguir tota la documentació necessària, tota la documentació que se'ls requereix. Aquesta hora el govern està presentant un pla que bàsicament consisteix en la creació d'una nova pàgina web per simplificar les consultes i que la gent pugui sortir de casa amb els dubtes ja resolts. Anem, doncs, a saber-ne més coses des del Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Estel? Bon dia. Sí, tota aquesta informació quedarà recollida a la pàgina web gent.cat/regularització2026. Repeteixo, gent.cat/regularització2026. I aquí endreçades les guies que expliquen els passos a seguir, on són els punts d'atenció, les ubicacions, els horaris, també les hores disponibles actualitzades. En definitiva, el portal intenta solucionar els dubtes amb més marge perquè un cop la gent arribi a les oficines d'atenció es pugui anar més per feina. Ho ha explicat Sílvia Paneca, consellera portaveu.
La voluntat del govern, quin és amb aquest acord de govern i amb aquestes mesures? Que cap de les persones que té dret a aquesta regularització quedi fora per manca d'informació, per manca d'acompanyament o per manca de recursos.
No hem de perdre de vista que el marge de la Generalitat és el que és, tenint en compte que és una mesura coordinada des de l'executiu central, però a banda d'aquesta web informativa, el govern de Salvador Illa també reforça l'ajuda a les persones més vulnerables, amb especial atenció als sense llar, als joves extutelats i a les dones maltractades.
I dins d'aquest paquet de mesures, Albert, el govern acaba d'anunciar 50.000 noves places per inscriure's als cursos de català, no?
Sí, el govern redobla l'oferta del Consorci de Normalització Lingüística per millorar la formació de català a les persones migrants.
50.000 noves places de català per tal que aquesta integració sigui laboral, sigui social, però que també el català sigui una eina d'integració com ho ha estat en el passat a Catalunya.
I per millorar aquesta integració també s'ha dissenyat un pla per ajudar les persones migrants a trobar feina amb un acompanyament i un reforç també del Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, que mirarà de localitzar llocs de treball i fer cursos de formació concrets, sobretot en 4 àmbits, el de la construcció, les cures, l'hostaleria i el comerç.
Gràcies, Albert Prat, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Doncs bé, les administracions s'han anat organitzant com han pogut per fer reforç al desplegament, a l'atenció a aquesta mesura, a aquesta regularització extraordinària. També ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona, que ha incorporat 4 oficines sense cita prèvia i el Servei d'Informació Telefònic 010 per atendre els migrants que vulguin demanar el certificat d'empadronament i l'informe de vulnerabilitat, que són tràmits necessaris per acollir-se a aquest procés de regularització. El consistori ha rebut fins ara 20.000 sol·licituds d'informació de persones que es volen adherir a aquest procés. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, què tal, Estel? Bon dia.
Ara, tu acabes d'arribar aquí a la redacció de Catalunya Ràdio, procedent de l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha dos documents que porten de corcoll les persones que volen entrar en aquest procés extraordinari. Eh?
Sí.
Quins són aquests
documents? D'una banda, el certificat del padró, que ara ja es pot demanar a les oficines municipals, i com a novetat, per telèfon, el 010, en aquest cas, t'envien un SMS amb el certificat del padró. De l'altra, l'informe de vulnerabilitat. El formulari ahir a la tarda es va fer públic. El poden omplir per les persones que en fan seguiment, les entitats socials autoritzades i l'Ajuntament ja el dona al servei d'atenció a l'immigrant del carrer Tarragona. I ara s'afegeixen, entre aquesta setmana i la que ve, les oficines d'atenció ciutadana de plaça Sant Miquel i també Monumental, i un nou punt d'acompanyament al carrer Miquel Balac. A totes aquestes oficines s'hi pot anar sense cita prèvia.
Això és important perquè també, clar, hi havia molta gent que no sabia que prèviament havia de fer aquest tràmit, no?, demanar cita prèvia per ser atesos físicament. Quantes persones calcula l'Ajuntament de Barcelona que arribarà a atendre?
Ells diuen que hi ha unes 50.000 persones que viuen a Barcelona i que faran els tràmits per regularitzar la seva situació. D'aquestes, 25.000 ja tenen algun tipus de relació amb els serveis municipals i, per tant, l'informe de vulnerabilitat serà molt més ràpid. Rosa Gil, tinenta d'Alcaldia de Serveis Socials, té coll avall que les cues, però es mantindran fins al 30 de juny.
En un moment com l'actual, que la gent el que té és el neguit per aconseguir el abans possible la documentació, em semblava que, a banda d'aquesta possibilitat de fer una cita prèvia que existeix, havíem d'habilitar una altra que donés resposta, doncs, a aquesta necessitat massiva d'informació, i això ho havíem de fer sense cita prèvia. Això comporta que hi hagi cues. Sí, d'altra manera també n'hi ha, però són virtuals.
Que està molt bé tota la part virtual, d'agilitzar el procés, de la cita prèvia, etc. Però l'atenció de tu a tu, en aquest cas, és imprescindible. Per tant, no sé si es reforça, també.
Sí, es reforça amb 60 persones de moment, perquè diuen que estan oberts, depenent de com vagin les coses, a ampliar aquest gruix de persones.
Que probablement ja poden pujar-hi de peus, que ho haurem de fer. Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
Doncs també a Vic, l'Ajuntament ha organitzat sessions informatives per explicar el procés de regularització i s'ha habilitat un punt d'informació i assessorament. L'alcalde de la capital d'Osona, Albert Castells, de Junts per Catalunya, està convençut que aquesta regularització extraordinària no solucionarà el que qualifica de col·lapse del fet migratori. Jordi Corbalán.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Castells ha demanat més control en l'arribada d'estrangers.
Ara poder farem endreça de 850.000 expedients, ja que estan empadronats, que tinguin permís de treball. Fins aquí podríem estar d'acord. Però mentre estarem fent això aquests dos mesos i mig, arribarem a la meitat de l'any 26 amb una acumulació enorme un altre cop de persones a la ciutat de Vic amb la mateixa situació. Què esperarem? A una altra regularització massiva?
L'alcalde de Vic demana al president de la Generalitat que reclami a l'Estat les competències d'immigració. També demana al govern més recursos perquè els immigrants aprenguin català.
Tot aquest fet migratori, més aquesta desprotecció amb aquest estat en contra, doncs fa que, evidentment, la llengua catalana visqui i comenci a viure uns moments de vulnerabilitat.
Junts ha criticat que entre els requisits per a la regularització no hi hagi el coneixement del català.
I ultimàtum de l'Ajuntament de Girona. Les persones sense llar que malviuen a l'antiga fàbrica Simón, tancada des de fa anys, on hi ha previst fer un institut de secundària. Els dona 8 dies perquè marxin voluntàriament i no se'ls hagi de desallotjar. Anem, doncs, a Girona. Fèlix Martín, quanta gent viu en aquesta nau i com justifica l'Ajuntament la necessitat de fer-los fora?
Hola, bon dia. Doncs hi estan una cinquantena de persones, segons el Sindicat de l'Habitatge, i n'eren més, però alguns han marxat després de dos incendis les últimes setmanes. L'Ajuntament de Girona argumenta que la nau del carrer Barcelona ha d'estar buida per poder-la entregar a la Generalitat i que així engegui els tràmits definitius per construir el nou institut. Per buscar una alternativa a la gent que s'hi està, i com que no hi ha lloc al centre d'acollida municipal, l'alcalde Lluc Salellas ha tornat a reclamar la implicació del govern.
Que el Departament de Drets Socials faci un pas endavant, perquè no podem assumir, ho hem dit moltes vegades, només com a ajuntament, aquest tipus de situacions, i només doncs, afirmar també que tot això ha d'anar lligat perquè el dia que recuperem d'ofici aquest immoble, la Generalitat també tingui l'inversió a punt i que s'inicia el projecte d'estar previst de nou institut.
La portaveu del Sindicat de l'Habitatge, Fàtima Aatar, compara el cas de Girona amb el de l'Institut Benou de Badalona i respon als arguments de l'alcalde.
Si tu demanes recursos per abordar aquesta problemàtica, el que no pots fer després és donar 8 dies perquè la gent es busqui la vida. Llavors, nosaltres no és que defensem que la gent hi visqui allà, és que no es pot viure, es viu en unes condicions de misèria absoluta. Llavors, no es tracta d'aturar el desnonament com a tal, sinó d'oferir una alternativa.
I destaquen que és tan necessari el nou institut de secundària com oferir una alternativa d'habitatge.
Hem arribat a un quart de dues. Avui també us hem de parlar de dos dispositius paral·lels dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de marihuana al Segrià i a la demarcació de Tarragona. En el cas de Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Aquí la xarxa criminal també es dedicaria al tràfic d'armes.
Sí, sí, sí. I fa tot just un quart d'hora hem sabut els detinguts que hi ha hagut en total. Són 11 persones i s'han confiscat més de 1.000 plantes de marihuana. També armes, munició i diners en efectiu. S'han escorcollat 7 domicilis i naus industrials de Lleida i també del municipi de Serós, al sud de la comarca. L'operació ha començat de matinada cap a les 6, encara era fosc, quan l'helicòpter ja sobrevolava la ciutat de Lleida. S'ha concentrat sobretot al barri de la Mariola, on poc abans de les 10 s'ha fet l'última rest en un bloc de la plaça Barcelona. No gaire lluny, al carrer Músic Vivaldi, a 8:45, també s'ha endut un altre home detingut d'un domicili d'on també s'han requisat plantes de marihuana i escopetes. A Serós també s'han fet detencions. En total, segons la policia, s'han desplegat uns 200 efectius, inclosos antiavalots, drons i la unitat canina. Una operació coordinada amb la Fiscalia i el jutjat que de moment està sota secret d'actuacions. També hi han participat tècnics de la Companyia de la Llum per comprovar si els habitatges dels suposats membres de la trama tenien el subministrament punxat.
D'acord, gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
I a Tarragona també hi ha en marxa una altra operació policial per desarticular un grup criminal especialitzat en el cultiu i la comercialització de marihuana amb ramificacions, en aquest cas a Granada, Andalusia. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I què més en sabem?
De moment sabem que hi ha més d'un centenar d'agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil que estan participant en aquesta actuació, que en principi no està relacionada amb la que han fet els Mossos a Lleida. En aquest cas es tracta d'un grup criminal amb ramificacions, com deies, a Andalusia, per això s'estan fent aquests escorcolls en immobles d'empreses de Tarragona, Torredembarra i Salou, però també a Granada. Fonts de la investigació expliquen que en l'operació s'espera detenir els principals membres d'aquesta organització criminal que estaria especialitzada en el cultiu intensiu de marihuana, però també en el blanqueig de capitals. El cas està sota secret d'actuacions i participen unitats especialitzades en delictes econòmics, el ZARRO, la policia científica i la unitat canina.
Gràcies també, Manel Sastre, des de Tarragona. Bon dia.
Bon dia.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté la confiança en el seu cap de gabinet, Eduard Ribas, que investiguen per uns suposats contractes irregulars quan era alcalde d'Esparreguera. Segons ha avançat El Periódico, els Mossos van confiscar-li el telèfon a principis d'any i a hores d'ara continua en custòdia judicial per esbrinar si l'assessor del president té alguna vinculació amb el cas. Un jutge de Martorell investiga si hi va haver malversació en els diners públics que l'Ajuntament va pagar a una fundació. Sentim què en deia Silvia Paneque, que és la portaveu del govern.
Màxima col·laboració per aclarir tots els fets en aquesta investigació i el propi president ja ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet.
Se sospita que es van desviar per pagar despeses privades dels dirigents. Fons de la presidència del govern remarquen que Ribas és el primer interessat que s'aclareixi aquesta investigació i afegeixen que en tot moment ha col·laborat amb la justícia. El biaix racista i la violència contra els manifestants són dues de les conclusions de l'informe anual de violència institucional que ha presentat aquest matí l'associació Pro Drets Humans Irídia. També reclamen que la Generalitat faci pública el protocol del gas pebre perquè consideren que la policia n'abusa. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
És un informe exhaustiu, però que recull les dades de les persones que s'han adreçat durant el 2025 a aquesta entitat, a Irídia, oi?
Exacte. De fet, els responsables d'Irídia ja han dit que ells recullen una part molt petita del que realment passa. Van ser en concret 266 persones les que s'hi van adreçar per demanar auxili o informació. En 53 casos s'ha iniciat un procés judicial i en un 40% d'aquests procediments hi han trobat un component racista, com ha denunciat Anaïs Franquesa, directora d'Irídia.
Els agents de policia utilitzen com a criteri el color de la pell i les característiques ètniques per decidir si s'atura una persona i se li demana identificació. I això està prohibit.
Un d'aquests casos és el de la Gabriela i el seu cunyat, que els van detenir dins del marc de l'operatiu Campai a Badalona, i asseguren que no tenen res a veure amb la delinqüència.
He sufrido violencia por racismo en mi domicilio cuando estaba trabajando, cuidando a mi sobrino, donde ha interrumpido la policía violentamente, golpeando a mi cuñado. Desde ese momento, la verdad que mi familia ha sufrido muchísimo las consecuencias porque hoy en día no podemos regularizarlo.
Segons ha explicat la Gabriela, l'advocat que la va assistir li va dir que si no signava una conformitat no sortiria de la presó fins que la jutgessin, de manera que ara li consten antecedents judicials perquè té una condemna de 4 mesos de presó per un delicte contra l'autoritat.
I avui és l'últim dia de votació perquè mestres i professors decideixin si volen anar a una vaga indefinida o repetir aturades parcials per forçar el Departament d'Educació a continuar negociant. Mentrestant, el govern ha aprovat avui el primer increment de sou que mestres i professors rebran aquest tercer trimestre i la compensació per nits fora de casa a partir del curs que ve, que era un tema, el de les colònies, que també formava part del camp de batalla en què negocien les millores de les seves condicions. Sara Canyete, bon dia.
Bon dia. I aquest tema de les colònies que encara coeix, eh? Sí. En tot cas, els resultats de la segona consulta impulsada per USTEC, la CGT i la Intersindical es donarà a conèixer aquesta tarda i en funció del que diguin mestres i professors, doncs la setmana que ve es concretarà el calendari de vagues i mobilitzacions fins a finals de curs. A la consulta es demana, perquè encara poden votar el personal educatiu, si volen repetir la setmana d'aturades que ja van fer al març o ampliar les protestes fins a la vaga indefinida. Els sindicats contraris a l'acord volen pressionar el departament perquè obrir la negociació, i és per això que avui, per segon mes consecutiu, tampoc han assistit a la mesa sectorial ordinària convocada pel departament.
Però aquest departament sí que el que fa és seguir el seu full de ruta que ja tenia marcat, no? Per tant, desplegar l'acord que van firmar amb els dos principals sindicats, UGT i Comissions Obreres, i avui, en aquest sentit, el govern ha aprovat dues de les principals mesures que recull aquest pacte.
Exacte, això és el que diuen des de la conselleria, que ells ara es volen focalitzar en aquest desplegament, mesures que es van concretant. Avui, les vinculades, les relacionades amb el tema dels sous. Aquest increment de sou per mestres i professors, que són uns 800 euros, es rebran en una única paga. D'entrada ha de ser al maig, això encara ho estan tancant, i també la compensació amb 50 euros per nit fora de casa que els docents cobrarien a partir del curs que ve.
Doncs ho seguirem, evidentment, una setmana més. Gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
A l'àrea metropolitana, els vincles amb els veïns són cada vegada més superficials. Dos de cada tres només se saluden i menys de la meitat mantenen converses breus. Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta de convivència i relacions veïnals del 2024 que publica avui l'Institut Metròpoli amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona. I se l'ha mirat la Mar Riera. Mar, bon dia.
Bon dia. Hi ha cordialitat entre els veïns, però són poques les relacions personals. N'hi ha més entre les persones propietàries i de més de 45 anys. Un 16% dels enquestats diu que encara es fan favors i només un 4% es fan visites. Marta Murrià és la responsable de l'estudi, cap de l'àrea de convivència i seguretat de l'Institut Metròpoli, en declaracions a 3CAT Info.
Ciutats, no?, on cada vegada hi ha més apartaments, pisos turístics, on el fet, no?, de les dificultats d'accés a l'habitatge fan que les persones no resideixin tant temps en els mateixos habitatges, hagin d'anar marxant, dificulta aquest establiment de vincles més sòlids, com són, doncs, les xarxes de suport mutu.
L'estudi, Marc, també parla de la soledat.
Sí, el 10% dels enquestats diuen que s'han sentit sols o exclosos el darrer mes. Els joves d'entre 16 i 29 anys són el col·lectiu més afectat, seguit de la gent gran, com explica Marta Murrià.
Unes dades que ens fan preocupar sobre la solitud entre persones grans, però també, per exemple, entre entre persones joves o persones que han nascut a l'estranger i que han vingut aquí i han perdut doncs, no, gran part dels seus vincles familiars o relacionals.
La sensació de solitud també és el doble entre les dones que els homes. I això, clar, entre els veïns que es porten més o menys bé, però n'hi ha que estan molt en peu de guerra i els problemes de soroll són el principal conflicte, no?, quan no hi ha aquesta bona relació entre veïns.
Sí, així, seguit de les discussions i també problemes de brutícia o manteniment d'espais comuns. Només un 10%, però, de la població de l'àrea metropolitana ha tingut algun problema l'últim any i 3 de cada 4 es resolen de manera informal entre els mateixos veïns. L'enquesta s'ha fet a més de 3.000 persones de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Gràcies, Mar, bon dia.
Bon dia.
I probablement aquest soroll que sentim són, en certa mesura, els que també senten a Viella, perquè tenen problemes de soroll que generen, aquest cas, no els veïns directament, sinó l'oci nocturn. L'Ajuntament ha aplicat mesures com avançar l'hora de tancament dels locals i ara el consistori redobla la pressió i impulsa una ordenança que Sofia Cabanes permetrà imposar sancions si no respecta aquest descans dels veïns.
Bon dia, Estel. Exacte. És una iniciativa que arriba sobretot per les queixes dels veïns. Hem constatat que, malgrat que els locals compleixen la normativa, el problema és el soroll que genera la clientela als carrers. Juan Antonio Serrano és l'alcalde.
Puguem avui una ordenança en la qual pues, puguem també transmetre-les directament als que volen un esdeveniment o als locals que ja can, pues, que hagin de complir una normativa que, com vedem en tot Madrid, Barcelona, cada cop això hi ha un problema més greu que ho mete lleu en agulla.
A Viella i Mitjaran hi ha una discoteca i dos bars musicals. Són els darrers que queden dins del nucli. El consistori ja va aprovar una normativa urbanística el 2017 per prohibir aquest tipus d'establiments en zones residencials.
Es queixun, pues, les encareixun, no poden canviar de mas de persona que hagi d'haver activitat, Viella permet això en la zona de la zona industrial.
En les darreres setmanes, el consistori també ha tret a concurs la realització de proves acústiques amb sonòmetres per comprovar els nivells de contaminació acústica.
Més coses, 3 minuts i 2:15 del migdia. Hi ha decepció entre els alcaldes i alcaldesses dels municipis que tenen urbanitzacions amb dèficits després de la reunió d'ahir amb el govern, en què no es va anunciar cap mesura nova per resoldre aquesta situació. Les associacions de veïns demanen accions valentes, accions de país, i recorden que paguen impostos com qualsevol altre ciutadà del lloc on viuen. Anem a Sant Cebrià de Vallalta, la comarca del Maresme. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
A veure, fem d'entrada una fotografia de quina és la situació d'aquestes urbanitzacions.
Són 700 i viuen uns 120.000 catalans amb dèficits o no recepcionades a tot Catalunya. Es van aixecar a partir dels anys 50, els promotors van vendre terrenys, però no van fer les obres d'urbanització ni de serveis. Asfaltat, voreres, enllumenat, clavegueram, aigua. Els anys han anat passant i això no s'ha resolt. José Luis Dezcurra és de l'Associació de Veïns de Can Carreres de Pineda de Mar.
Llevamos 40 años pagando los impuestos igual que los demás. Su contribución, los de coches, recogida de basuras, el canon del agua... Pero los servicios que recibimos no llegan. Lo que queremos es que hagan una especie de regularización, es decir, una recepción tácita a cuenta de que han estado 30 años cobrando y sin hacer lo que han tenido que hacer. Porque ayuntamientos y Generalitat no han hecho su trabajo. Unos por no obligar a los promotores y otros por hacer unas leyes cada vez más restrictivas.
I la reunió d'ahir, Marta, en aquest sentit, havia aixecat forces expectatives.
Doncs sí, l'alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, Albert Pla, que és qui va engegar el moviment dels municipis per buscar solucions, pensava que tornaria a casa i a la tarda amb alguna proposta en ferm.
Decepció generalitzada perquè no hi va haver cap novetat, només ens hem quedat amb un anunci. La resta de temes que es van tractar són temes que ja tenim sobre la taula. No s'avança la resolució d'aquest conflicte. Fer venir a tots els alcaldes de Catalunya que tenen urbanitzacions amb dèficits urbanístics a una gran presentació per afrontar el tema i que ens exposi la normativa que fa un any que ja tenim, doncs no és el que esperàvem.
I els veïns, per la seva part, demanen accions valentes de país.
va a haber una regularización de inmigrantes, amnistías fiscales y ha habido amnistías políticas, pues en este caso igual lo que hace falta es una amnistía administrativa de estas urbanizaciones, porque una vez que estén recepcionadas sí que podrán recibir subvenciones y eso bajaría mucho el coste de las obras.
Els alcaldes es reuniran per fer una valoració conjunta i les associacions de veïns s'estan unint en una plataforma per tenir més força.
Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
I el municipi de Camprodon, el Ripollès, torna a estar sense servei de telèfon de la companyia telefònica. La incidència és d'ahir, abans de les 9 del matí, i l'Ajuntament assegura que és la quarta vegada que els passa aquest any, aquest 2026. Amb els senyals horaris de 2:15, anem cap allà. Laia Claret, l'Ajuntament, per tant, que posa el crit al cel.
Sí, correcte. Expliquen que des del mes de gener ja els hi ha passat diverses vegades i que són afectacions importants. A més, remarquen que reben poca informació de la companyia. Se senten menys tinguts. L'alcalde del municipi és Xavier Guitart.
Portem ja 4 talls amb el que portem d'anys, 4 talls de llarga durada, no parlem de microtalls, sinó talls de llarga durada, que així no es pot treballar i seguim veient que seguim sent un territori de tercera i que no se'ns té en compte perquè, com que som món rural i poca gent, això les grans companyies com Telefónica no ens tenen en compte per res. Des d'aquí estem bastant enfadats, des del territori, la veritat és que la ciutadania està molt crispada i la veritat és que no se'ns dona cap tipus ni d'informació ni de solució.
Aquesta incidència provoca que deixi de funcionar el servei de teleassistència pensat per atendre i garantir la reacció ràpida davant d'algunes emergències. Tampoc hi ha telèfon ni internet d'aquesta companyia o les botigues, per exemple, tampoc poden utilitzar el datàfon per cobrar.
Inversió milionària d'una multinacional brasilera dedicada a l'embalatge, a Valls, a l'Alt Camp. Serà la primera que l'empresa farà a Europa i podria destinar fins a 12 milions d'euros. L'Ajuntament treballa perquè els treballadors afectats pel tancament d'International Paper puguin optar a aquests nous llocs de feina que generaran. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I per què s'ha triat l'Alt Camp per aquesta inversió?
L'empresa d'embalatge Raft ha triat el polígon de Valls per la seva connexió amb l'AP7 i el port de Tarragona. Ho ha explicat l'alcaldessa Dolors Ferrer després d'una reunió amb els representants de la firma brasilera a Catalunya. La multinacional crearà 15 llocs de feina que ja estan coberts. La xifra augmentarà fins als 60 empleats en 3 anys. Ferrer diu que han acordat col·laborar en les noves fases de selecció perquè una part dels acomiadats d'International Paper puguin aprofitar l'oferta laboral.
Les primeres 15 persones ja les tenen perquè el mes de juny posaran en marxa tota la maquinària. El mes de setembre ja surten doncs al mercat amb el seu producte, però ja per la segona fase doncs ja estem treballant amb Vallgenera per fer doncs la selecció de personal i concretament doncs amb la gent d'International Paper.
A banda de l'acord amb Raft, l'Ajuntament ha posat en marxa un pla específic de recol·locació i transició professional pels prop de 90 treballadors afectats pel tancament de la planta paperera de Valls. Ferrer ha apuntat que hi ha diverses empreses interessades a contractar-los.
Els ajuntaments de Falset i Móra la Nova critiquen que encara no hi hagi data per la reobertura de la línia ferroviària R15, que està en obres. Els treballs van començar al gener i, de moment, només hi passen trens de mercaderies. Tornem a Tarragona. Manel, què fa que encara no hi puguin passar trens de passatgers?
Doncs bàsicament són les limitacions de velocitat que hi ha en molts punts d'aquest tram entre Reus i Móra la Nova que fan impossible l'ús comercial de la línia. Ara per ara només circulen alguns trens de mercaderies mentre duren totes aquestes obres de reparació arran de les incidències provocades en gran part pel temporal Harry de finals de gener. Els passatgers de l'R15 s'han de moure amb els autobusos alternatius, cosa que allarga encara més el temps per arribar al destí, segons explica el Jesús Álvarez, que és l'alcalde de Móra la Nova.
I el que sí que sabem és que fa 3 mesos que no tenim un tren que pugui pujar la gent al tren i pugui anar a Barcelona o a Reus o a Tarragona i que fins ara doncs, han d'anar en autobusos, en tota l'odissea que significa pujar a l'autobús, anar a Reus, baixar de l'autobús, pujar al tren i a més a Sant Vicenç tornar a baixar, tornar a agafar un altre autobús i per a poder arribar a Barcelona.
Com que ja fa molts mesos de tot plegat i no hi ha perspectives de solució a curt termini, l'alcalde de Falset, Carlos Brull, creu que aquesta mala comunicació permanent amb les zones rurals d'interior pot agreujar el despoblament.
I jo sempre dic el mateix, si no tenim una mobilitat
fiable, segura i eficient, doncs una de les potes d'aquestes polítiques de despoblament es trenca i llavors la cadira cau. Per tant, tot el que hi ha sentat dalt o tot el que hi ha apoyat dalt de la cadira també cau. I no té sentit no fer habitatge si no tens una bona mobilitat.
I des de Renfe, de moment, ja avisen que fins que no s'acabin les obres no es podrà reiniciar el servei ferroviari comercial.
I a Lleida, el Ministeri de Transports estudiarà si és viable construir un nou baixador ferroviari. S'ubicaria a prop dels dos hospitals principals de la ciutat, que són el de Santa Maria i l'Arnau de Vilanova de Lleida. Noelia Caselles, l'objectiu seria oferir un accés amb transport públic per als veïns que viuen a municipis propers.
Bon dia, Estel. Exacte. L'actual estació queda lluny de la zona dels hospitals i s'ha de tenir en compte que aquí hi ha els centres sanitaris de referència per a tots els veïns de la demarcació i part de l'Aragó. Per això es vol estudiar si és viable poder construir aquest baixador entre l'avinguda 11 de setembre i el carrer Marimon. Un estudi que es vol fer el més aviat possible, segons ha explicat el secretari d'Estat del Ministeri de Transports, José Antonio Santano.
Va ser inminente y esperamos poder contar pronto con información sobre la demanda real de este punto, que ya intuimos que va a ser muy importante, porque estamos en la zona de hospitales.
I així ho ha reclamat també l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
I espero que més aviat que tard puguem anar avançant amb aquest quadern de ruta que ens hem dotat, és a dir, informes de viabilitat, números, licitacions.
La proposta és fruit d'un acord de Junts amb el govern de l'Estat. Per agilitzar els tràmits, la viabilitat del projecte s'inclourà dins de l'estudi que ja s'està fent de la línia entre Saragossa i Tarragona. Durant la seva visita, Santano també s'ha mostrat en sintonia amb alguns dels projectes que preveu la Paeria per a l'estació de tren, com ara construir passarel·les que connectin amb el barri de Pardinyes i un accés nou.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I amb en Marc Vidal també per repassar les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc, bon dia.
Bon dia.
I la primera, una que en parlàvem ahir, justament amb la Marta Vallès.
És una de les més consultades avui a la web i l'app. És aquesta de Terrassa que ha expedientat l'empresa dels menjadors escolars de les escoles municipals, diguem, de les escoles del municipi, vull dir, de les escoles públiques del municipi. De fet, és una queixa que remunta l'any 2023-2024. Ara l'empresa hi presentarà al·legacions, en fi, tot el que ho explica ahir, i que podeu consultar a 3catinfo.cat.
Què més recomanem avui?
Mira, recomanacions de Sant Jordi, si et sembla, avui.
Home, em sembla importantíssim per als que encara no ens hem acabat de decidir.
Podreu triar moltíssim a totes les recomanacions que tenim publicades al 3catinfo.cat. Per exemple, doncs, novel·la, no ficció, també podreu triar llibres d'art, de cuina, còmics, llibres de teatre, fins i tot també veureu recomanacions de sèries de 3cat als llibres que estan llegint els protagonistes. Molt interessant, també.
Uau.
Sí, sí, vull dir que tenim una miqueta...
Molt bé. I fa un any, de què parlàvem?
Mira, fa un any va morir el Papa Francesc. No sé si s'ha fet llarg o curt aquest any.
Normal.
Semblava que
era Setmana Santa, recordo això.
Ah, era Setmana Santa,
era Setmana Santa.
Fixa't que estàvem a dos dies per Sant Jordi.
Sí, perquè és d'aquells anys que cau tard.
Aleshores, com que es van decretar tres dies de dol, doncs això, tres dies de dol oficial per part del govern, això va impactar l'agenda de Sant Jordi en alguns punts, i va haver fins i tot algunes crítiques, però en fi, aquells dies a la web pilat del 3cat Info vam informar llargament d'aquesta mort, del conclave que va venir i també doncs de l'elecció del successor, que com sabeu és Lleó XIV, que ha tingut un paper, a més, nord-americà, però que aquestes últimes setmanes també ha tingut aquest paper d'enfrontament, no?, al president nord-americà Donald Trump.
I ara sembla que sí, per tant, aquest any aquí a Catalunya es podrà recuperar la tradicional xocolatada al Pati dels Tarongers, que l'any passat Salvador Illa va suspendre, juntament amb tots els actes festius, justament per la mort del Papa Francesc.
L'impacte global, diguem, de la mort d'un papa.
A veure si tenim una diada una mica més normal aquest any.
De moment, pel temps, diuen que sí.
Bueno, però amb jaqueteta, eh? Ja senties el Mauri abans. Gràcies, Marc. Fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
La 1:38. El pantà de Sant Antoni, al Pallars Jussà, ha començat aquest dilluns a desembassar aigua en arribar a superar el límit de la seva capacitat, que són més de 227.000 hectòmetres cúbics. Una mostra de la gran quantitat d'aigua que baixa aquests dies pels rius del Pirineu, en principi una bona notícia, està complicant alhora algunes activitats com, per exemple, la pesca en plena temporada. Des de la Vall de Boí, Pau Rovira És un degel molt intens aquest any que obliga els pescadors a adaptar-se i, per tant, fa preveure una primavera difícil pel sector.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. Les reserves de neu encara són molt abundants i això fa que els rius baixin amb molta força. En molts trams, sobretot els de pesca sense mort, la pràctica es fa molt complicada o directament impossible. Els pescadors expliquen que la dificultat no és per a les truites, sinó per a ells, ja que la força de l'aigua impedeix entrar al riu amb seguretat. Tot i que hi ha zones més tranquil·les on encara es pot pescar, com per exemple aquí a la Vall de Boí, el sector assumeix que la situació es pot allargar fins ben entrat l'estiu. Josep Lluís Ferrero, president de l'agrupació de societats de pesca del Pirineu.
Sí que és veritat que anys com aquest, que tenim un fort acúmul de neu a les capçaleres i a les muntanyes, doncs els rius baixen forts i cal tindre especial cura de no posar-se massa als torrents, perquè de vegades dificulta el poder-te posar en alguns trams de riu fins que no minore una miqueta de l'aigua.
Amb l'inici imminent de la temporada de pesca d'alta muntanya, temen que les dificultats es mantinguin.
Doncs parlant de peix, però des d'un altre vessant, més de 40 empreses catalanes del sector del peix i el marisc participen al Saló Seafood, que des d'avui fins divendres se celebra a Fira de Barcelona. Aquest any reuneix 2.300 empreses de 86 països i preveu generar un impacte econòmic de 161 milions d'euros a tot el país, a Catalunya. Anem al recinte de la Gran Via de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Per als empresaris catalans, aquesta fira suposa una oportunitat per reforçar el seu posicionament internacional. La situació política i la guerra a l'Orient Mitjà generen certa preocupació en el sector. Hem parlat amb quatre empreses catalanes, Barrufet, Alfrisa, Europeix i Barrufet Seafood, i això és el que ens han dit.
Les coses ja s'han complicat i els preus ja han pujat molt. I això s'afegeix al gran problema que a les barques ja se'ls hi posa problemes. Per pescar, pesquen menys, hi ha menys peix i és més car.
Tot el que ve d'Àsia sabem que ja ha pujat. I a part, després fa patir doncs, que cada vegada hi ha menys peix.
Tot el que són la logística s'està retrasant força. Els costos dels fletxes marítims també han pujat aproximadament 2.000 euros cada contenidor.
No és tant el problema de la guerra, que sí que fa que el cost general pugi, però hi ha una part molt important que és la matèria primera, que és que el món s'està fent gran i el recurs a la pesca és limitat.
Gràcies, Anna. Bon dia.
A tu, adéu, bon dia.
I acabem de saber que els Mossos d'Esquadra han detingut el principal sospitós d'haver apunyalat mortalment la nit de dissabte un home al barri d'Horta de Barcelona. La víctima, un home de 53 anys, intentava aturar una baralla al carrer. El suposat agressor s'ha entregat a l'oficina dels Mossos, al barri de les Corts, ha declarat que és el responsable dels fets i ara el cas s'està investigant com un cas d'homicidi.
Catalunya al dia.
A Lleida, la gestió dels residus continua generant debat. Ara l'Ajuntament no pot fer efectiva la nova adjudicació perquè una de les empreses que va concórrer al nou concurs ha presentat un recurs. Això fa que demà passat no pugui entrar en vigor el nou servei i que, per tant, Pere Joan Álvarez s'hagi hagut de prorrogar el contracte que ja fa més de 20 anys que dura.
Així és, Estel, bon dia. Una pròrroga que s'ha aprovat en un ple extraordinari que s'ha celebrat aquest matí. El nou contracte havia d'entrar en vigor, com deies, per Sant Jordi, però un recurs presentat al Tribunal de Contractes del Sector Públic per una empresa que va concórrer la nova adjudicació ho ha paralitzat. A la sessió plenària, l'oposició ha demanat que rebaixi la taxa d'escombraries mentre no entri en vigor el nou contracte. Sentim Xavier Palau, del Partit Popular, Violant Cervera de Junts, i Jordina Freixenet, d'Esquerra.
Intenta compensar-ho, perquè és evident que no és legal cobrar per un servei que no es preste.
Que es pugui fer el retorn, com es consideri oportú, del que s'ha cobrat de més.
La condició és que retornen als ciutadans el que s'ha cobrat de més de la taxa.
La primera tinent d'alcalde Begoña Iglesias ha dit que el govern del PSC ha fet bé la feina i l'ha comparat amb l'anterior d'Esquerra.
I no van fer res, i ho tornarem a dir. No van fer res, tot ho ha fet aquest govern. I, per tant, potser ja que es digui en veu alta, no? El que fa un govern i el que fa l'altre.
Un debat, el dels residus, que fa anys que dura. Recordem que l'actual govern del PSC va retirar el porta a porta de recollida de la brossa als barris de Pardinyes i Balàfia, que l'anterior govern de l'alcalde republicà Miquel Pueyo hi havia introduït. Ara, com diem, el nou contracte està pendent de la resolució d'un recurs.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
A punt d'arribar a 2:15, treballadors de diversos departaments de l'Ajuntament de Barcelona s'han manifestat avui per denunciar la seva situació laboral. Consideren que el nou conveni col·lectiu, signat el desembre passat, els ha comportat més precarització. Barcelona, Joan de Castro.
Avui, diversos sectors dels serveis socials s'han manifestat en contra del consorci aprovat per l'Ajuntament de Jaume Collboni. Les escoles bressols, les oficines d'atenció al feminisme i les bibliotecàries han sortit al carrer a demanar condicions més favorables.
Al final nosaltres som la cara visible de la ciutat i no cuidar-nos a nosaltres és no estimar la teva ciutat i no estimar els infants que seran el futur de Barcelona.
T'ha vingut pel tema de les 35 hores, val? Nosaltres no fem 35 hores. I s'han tret descansos, s'han tret condicions que teníem i a nosaltres adaptem en persones i el que necessitem també és descansar i tindre flexibilitat per donar el millor servei de qualitat.
Doncs demanem sobretot millores amb els horaris, de no treballar 6 o 7 dies seguits a la setmana, el dia que treballem matí i tarda, doncs que no treballem 11 hores, volem flexibilitat com a la resta de companys de l'Ajuntament.
La reclama conjunta dels grups és reobrir una taula de diàleg amb l'Ajuntament per poder fer front als greuges del sector. Mentre no hi hagi negociació, tant les biblioteques com les escoles bressols amenacen amb vagues indefinides un dia a la setmana.
I a Osona, més de 400 alumnes de Centelles han fet una cadena humana al mig del poble per ajudar a traslladar llibres de l'antiga biblioteca a la nova, que s'inaugura divendres. El nou equipament, llargament reivindicat, està situat al Palau dels Comtes, que és un edifici històric d'aquest municipi que s'acaba de restaurar. Centelles, Natia Dell, bon dia.
Hola, bon dia.
És una acció simbòlica que m'imagino que deu haver estat emocionant per aquests alumnes de primària i secundària que hi han participat.
Bé, de fet, la directora de l'escola Ildefons Cerdà, la Mariona Valero, ens ha dit que va ser molt emocionant implicar-se en aquesta iniciativa.
Hi havia emoció, hi havia implicació, hi havia sentit, perquè a última hora estaven traslladant els llibres. Vull dir que ho té tot allò que busquem a vegades a les escoles, no?
En total van arribar a traslladar 1 miler de llibres dels 21.000 que té al fons de l'antiga biblioteca. Per la Mariona tocava realment un canvi.
La biblioteca que hi era, molt petita, amb un carreró, fosqueta... Bueno, ara és un goig, és un orgull.
La nova biblioteca ocuparà 1.500 dels 2.000 metres quadrats del Palau dels Comtes, amb un inversió superior als 5 milions d'euros. A la resta de l'espai s'hi pot fer des d'una sala d'exposicions a un espai gastronòmic. Per l'alcalde, Josep Paré, és un moment important pel municipi.
Un edifici amb singularitat, ben bé a la plaça Major, amb moltíssima història amb l'evolució del municipi, doncs es dediqui a equipament sociocultural amb un ús principal de biblioteca i adaptant-se a les biblioteques als nous temps i als nous usos i garantint, doncs, que serà un espai que podrem tenir des dels més petits fins als més grans del poble convivint, compartint.
El Palau dels Comtes, que l'Ajuntament va adquirir el 2019, és un edifici que té els seus orígens a finals del segle XIV.
El govern ha declarat el Museu Morera de Lleida com a bé cultural d'interès nacional. Conté aquest museu una de les col·leccions més importants de Catalunya d'art modern i contemporani, amb gairebé 5.700 obres. Noelia, tu ets ara mateix al museu. Noelia Casellas, com s'ha rebut aquí la notícia?
Hola, Estel. Doncs sí, amb molta satisfacció i també amb la voluntat que aquest reconeixement impulsi el museu. Jesús Navarro fa 32 anys que n'és el director.
El museu esdevé un element, com he dit abans, vertebrador del país a nivell del sistema museístic. Som una pota més d'aquest relat nacional i, a més, ens faculta a tenir i a potenciar les relacions amb altres contextos, com poden ser l'espanyol o com poden ser el context internacional.
La col·lecció del Museu Morera engloba des del paisatgisme realista fins a la il·lustració catalana i europea, passant per les avantguardes i l'abstracció, però donant també molt paper a la contracultura, el còmic i la creació més contemporània. També després de més d'un segle de nomadisme, va estrenar la nova seu ara fa 2 anys.
Molt bé, doncs gràcies, Noelia, i enhorabona.
Gràcies, bon dia.
I pas endavant de cara a la retirada del monument franquista de Tortosa. La Generalitat ha demanat que s'aixequi la suspensió de la llicència d'obres per desmuntar l'estructura. I és un pas que feia mesos que reclamaven els contraris a aquest monument. Des de Tortosa, ara Jordi Barranca, bon dia també.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè exactament de quina causa estem parlant ara?
Doncs mira, la que fa referència a la licitació i adjudicació de les obres per la retirada d'un monument que, recordem-ho, va inaugurar el mateix dictador l'any 1966. Una vegada el Suprem ha desestimat els recursos en contra de la descatalogació del monòlit, divendres el conseller de Justícia i Memòria Democràtica, Ramon Espadaler, anunciava que la retirada es pot dur a terme.
Per nosaltres el procediment, evidentment, pot continuar. Demanem que s'aixequi aquesta suspensió cautelar que hi havia a l'espera de la resolució de l'alta contenciós i, per tant, hem resolt que s'aixequi.
Ara la Comissió per la retirada dels símbols franquistes reclama a les administracions implicades tenir-ho tot preparat. Marisa Panisseny, on és la portaveu?
Està clar i pensem que ja s'hauria que començar preparat. Penseu que el 2021 les màquines estaven a la Llera del Riu. Llavors, o sigui, estava tot fet.
A banda, també treballen perquè la futura llei de memòria democràtica s'hi inclogui una disposició addicional amb un redactat ben explícit perquè retiri el monument.
Deu minuts i les dues, Tarragona es prepara per l'eclipsi total del 12 d'agost, una jornada qualificada d'històrica i per això l'Ajuntament posa en marxa una campanya amb tot d'accions de tipus divulgatiu com preventiu també per garantir la seguretat a l'hora de contemplar aquest fenomen. Tarragona, Clara Echevarria, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I, per exemple, entre altres coses, aquest és un dia que s'espera que pugui ser complex a nivell de mobilitat, no?
Sí, exacte, per això es preparen una sèrie d'activitats per donar consells a la ciutadania, com deies, per localitzar en previsió el millor indret per veure l'eclipsi i desplaçar-s'hi amb temps, a més de les mesures de seguretat que cal prendre per contemplar-lo. A més d'això, la campanya municipal proposa activitats, tallers i conferències de caire divulgatiu. En parla l'alcalde Rubén Viñuales i el científic divulgador tarragoní Joan Anton Català, que encapçala la campanya.
La nostra ciutat, segons ens explica el senyor Joan Anton Català, es troba entre els millors emplaçaments de Catalunya per viure i per contemplar aquest meravellós fenomen. I és per això que volem que les persones que escollin Tarragona per veure'l s'emportin un gran record.
Aquest és el fenomen de la natura. No hi ha un altre fenomen de la natura tan impactant i tan emotiu com aquest, almenys al cel. I l'hem de saber viure i l'hem de saber gaudir, i per això també el programa que s'està preparant.
Les activitats que es preparen estan pensades per tots els públics.
El comte de Mataplana tenia dos cavalls.
I el Festival Grec reivindica 50 anys d'història com un espai de memòria col·lectiva, un punt de trobada entre artistes, públics i ciutats. L'Òpera de Tres Rals inaugurarà aquesta edició tan especial que també tindrà Roger Mas, la Cobla Sant Jordi, Gerai Cortés o Sebastián Tellier. Marta Vives, quins són els grans noms d'aquesta edició?
Sens dubte, el muntatge inaugural amb col·laboració amb el Teatre Lliure el 29 de juny, l'Òpera de Tres Rals, que torna al Grec ara amb direcció escènica de Marta Pazos i musical de Dani Espasa. Serà el punt d'arrencada d'una programació teatral plena de grans noms de projecció internacional, com els de Calixte Vieito i la seva relectura de Ricard III, Angélica Liddell i el seu homenatge al suïcidi Seppuku, l'italià Romeo Castellucci, l'austríaca Florentina Holzinger, que presentarà la seva Ofèlia més radical, o el col·lectiu sud-coreà Elephant's Law, amb una peça sobre la fragilitat i la resistència. L'actor Wagner Moura, conegut pel seu paper a Narcos, protagonitzarà una versió participativa i molt peculiar d'un enemic del poble d'Ibsen. També Àlex Rigola, que oferirà la seva visió de somni d'una nit d'estiu, Llàtzer Garcia, que estrenarà Grans bardisses al lliure, Ferran Utzet presentarà La truita al poliorama, Àngels Gunyalons protagonitzarà el retrat de Dorian Gray al Romea, el TNC s'assumirà al festival amb Bovary, dirigida per Carme Portacelli, o La Perla 29, amb la seva última producció, L'Albada. En dansa, la programació s'obrirà amb el Pelo i també hi haurà noms internacionals com els de la belga Andrés de Kersmaker, el ballerí camerunès Zora Snake i Lorena Nogal portarà la seva protagonista al Mercat de les Flors.
Edició del Grec, Marta, on la història del festival també serà molt, molt protagonista.
Doncs sí, aquesta 50a edició, que té un fauna com a símbol, vol ser una celebració del present que rellegeix el passat, com ha dit la seva directora, Letícia Martín.
Potser per això la decisió ha estat clara. No fer del passat un monument, sinó una eina. Això, el grec del 26, no és només una celebració, sinó un festival que mira cap endavant.
Les entrades, prop de 200.000 per aquest 2026, es posaran a la venda aquest 24 d'abril. Esports.
Falten 6 minuts per arribar a les 2 del migdia. En dediquem 5, com sempre, a parlar d'esports en desconnexió per les 4 demarcacions. I aquí a Barcelona, Montserrat Raya, bon dia.
Bon dia.
El partit de demà del Barça contra el Celta servirà l'equip per refer-se del sotrac per l'eliminació a la Champions. Això és el més destacat que ha dit fa uns minuts Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, a la prèvia del partit de demà de la Lliga de Futbol.
Flick té clar que el Barça continuarà lluitant per intentar de nou guanyar la Champions la temporada que ve. El tècnic alemany assegura que aconseguir la màxima competició europea de clubs és tot un somni per a ell.
Bé, per mi és un gran somni. Hi ha dues coses. En la vida és això, que guanyem la Lliga de Campions, tenim un equip fantàstic també pels propers anys. I el segon és que vull ser l'entrenador en aquest estadi quan estigui acabat.
L'entrenador del Barça afegeix, per tant, que la seva idea és renovar amb el club blaugrana i que serà l'última etapa de la seva carrera. Marc Bernal s'ha entrenat avui encara al marge, per tant, es manté com a dubte per al Barça-Celta de demà. Aquest partit de la 33a jornada de Lliga, Fermín López ja està a punt i demà jugarà amb una màscara protectora. Mentrestant, Lamin Yamal ha guanyat el Premi Laureus com a millor esportista jove del món durant la gala d'ahir a Madrid. L'extrem mataroní va tenir un reconeixement per a Leo Messi.
Que un deportista no es solo una leyenda en su deporte, sino en todos los deportes, pues te das cuenta de lo que es. Y Messi para mí es el mejor jugador de la historia, pero si no es el mejor deportista de la historia, pues ahí estará.
Com a millors esportistes absoluts de l'any, el Laureus ha anat a parar els tenistes Carlos Alcaraz i Arina Sabalenka. El murcià s'ha imposat a les votacions a pilot Marc Márquez i Sabalenka, la jugadora també del Barça, i tan a bon matí. A Premi Laureus, el millor equip ha estat per a PSG de Luis Enrique.
La 33a jornada de Lliga de Futbol a Primera Divisió comença avui. El Girona rep el Betis i busca amb un triomf la permanència virtual.
Els gironins sumen ara 38 punts i un triomf el situaria amb els 41 allà. Llindar d'aquests 42 que Mitchell sempre s'ha fixat com la xifra de la salvació matemàtica. Per a partir d'avui, Mitchell recupera Blin mentre Ricard Artero entra a la convocatòria després de 3 anys sense jugar per lesió. Aquest Girona-Betis comença a 2:15 amb transmissió al Tot Gira Catalunya Ràdio. També avui es juguen altres partits d'aquesta primera divisió. Madrid-Alavés a 2:15, Atlètic Club de Bilbao, Sassuna i Mallorca-València a les 7.
I partit de caixa o faixa pel Barça de bàsquet avui a l'Eurolliga, al Palau Blaugrana.
L'equip de Xavi Pascual ha de guanyar l'Estrella Roja per no quedar eliminat de la competició. És el primer dels dos partits del play-in que ha de guanyar per passar als quarts de final. I així l'afronta avui Xavi Pascual, el tècnic del Barça.
És un partit molt difícil de jugar com a local o com a visitant, perquè les emocions són complicades per ells també. L'inici de partit serà important, si podem estar estables i jugar una miqueta per sobre el marcador ens ajudaria, però en qualsevol cas hem d'estar preparats per qualsevol guió i per estar sòlids amb el nostre joc.
La Provítola és l'única baixa al Barça. El Barça Estrella Roja comença a 8:45 amb transmissió a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a l'NBA, els Brooklyn Nets han anunciat la renovació de l'entrenador badaloní Jordi Fernández i el seu cos tècnic amb un contracte multianual. Fernández viu la seva segona temporada com a entrenador principal dels Nets.
I futbol sala, motor i ciclisme per acabar.
A la Lliga de Futbol Sala, avui Cartagena, Indústria Santa Coloma a les 8 del vespre, partit avançat de la jornada 29. Els colomencs són descens i lluiten per entrar a play-off. Els dacarians Gerard Farrés i Pau Navarro han rebut una invitació de la multinacional xinesa d'automoció GWM per disputar un ral·li a la Xina i posar les bases d'una pròxima participació al Dakar 2027 a la categoria Stock, la dels vehicles més pròxims als cotxes de sèrie. La prova és el ral·li Taclimatant, que es disputa el 16 de maig al 3 de juny. Sentim el pilot de Manresa, Gerard Farrés.
El ral·li Taclimatant, excel·lent. La primera prova en la que participarem seria com el Dakar
de la Xina i realment doncs, estic molt content, a part amb companys d'equip com el Pau Navarro, Gavi Liasso, Rebeca Busi. Crec que serà molt, molt bonic. Crec que és una oportunitat molt bona per al meu futur.
I en ciclisme, després del triomf històric a l'Amstel Gold Race, la ciclista d'Esplugues Plau, la Blasi, s'enfrontarà demà a la seva primera experiència a la Fletxa Valona.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Questa segna deve segnare per te una cosa nuova. Stasera sei tu il centro del mondo.
Aquest vespre es projecta al Teatre Acadèmia de Barcelona Giulia Miacara, Giorgio, un documental que traça la relació artística i personal entre l'actriu Giulia Lazzarini i el director Giorgio Strehler, que és qui va fundar el Piccolo Teatro di Milano. Ho fa a través de les cartes que es van escriure durant anys. La directora d'aquesta pel·lícula, la Maria Mauti, serà aquest vespre a l'Acadèmia, coincidint amb l'obertura dels Elsa Peretti Days, unes jornades anuals dedicades a reivindicar la mecenes i fundadora d'aquest teatre barceloní. Elsa Peretti va néixer a Florència, però va morir a Catalunya, Sant Martí Vell, al Gironès. Era una reconeguda dissenyadora de joies, a més de model i filàntropa. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la una del migdia.